Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona. Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, què tal? Brad Pitt, el de veritat, s'ha pronunciat finalment sobre el cas dels estafadors que es fan passar per ell. El guanyador de l'Oscar per la fantàstica interpretació que fa Érase una vez en Hollywood diu que és terrible veure com els estafadors s'aprofiten del fort vincle creat entre actors i fans i ha recordat que és molt important no respondre mai a missatges, sobretot d'actors que no estan presents a les xarxes socials, com és el seu cas. L'última estafada és la Anne, una decoradora d'interiors francesa de 53 anys que es creia mantenir una relació en línia d'un any de durada amb el Brad Pitt. La Anne va rebre fotos generades per intel·ligència artificial i missatges afectuosos d'aquests imitadors de Pitt per guanyar-se la seva confiança. Finalment, van convèncer a Anne perquè enviés $1,000,000, ni més ni menys, per un suposat tractament renal, enviant imatges generades per intel·ligència artificial de Brad Pitt en un llit de l'hospital i al·legant que no podia accedir als seus comptes bancaris a causa del seu divorci d'Angelina Jolie. Les fotos són una miqueta cutres. Però l'Anne, que estava enamorada, va caure en el parany i li va enviar 850.000 euros al fals actor. Sospitin si Brad Pitt els hi demana diners. Sospitin si un milionari els hi demana diners. Sospitin si una persona rica els hi demana diners. Sospitin si algú que no en coneixen en persona els hi demana diners. Sospitin sempre. Sempre. Això és el Carrer Major, el programa real de les emissores del Camp de Tarragona. Us acompanyem des d'ara i fins les 6 tot l'equip de sospitosos que el fem possible. La Iris Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufies, l'Adrià Duc, l'Adrià Regasens i l'Antonio Mellado. Al control tècnic hi tenim a un sospitós, el Raúl Escarvajal. I qui els parla? El sospitós habitual, Antoni Mateos. Benvinguts!
Carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona.
Moment de la informació. Aleix Pérez, bona tarda.
Bona tarda, Toni Mateus. Abans de començar amb la informació i tot, 850.000 euros.
850.000 euros. Li va enviar aquesta dona, l'Anne, del seu divorci. Ella es va divorciar. Es va divorciar del seu marit perquè pensava que estava embolicada amb Brad Pitt.
Ho tenia a tocar ja, sí, ho veia.
I l'home doncs, li va tocar doncs, 850.000 euros del divorci del seu matrimoni i ella els va enviar tots els diners a Brad Pitt. A tu t'ha enviat missatges, no sé, a l'Angelina Jolie o a la Scarlett Johansson?
No, sí, no? A vegades de cop per Twitter o això, sempre hi ha gent que t'afegeix a grups i coses, però de moment Rick no m'he fet de tot plegat.
O Úrsula Corberó, per no dir una no, artista molt llunyana, no sé, o la, per exemple, la Aida Folk, que és de Reus, t'ha enviat allò de hola, sóc l'Aida Folk, envia'm sí. 50.000 euros, Aleix, que necessito... No?
Bueno, però no, sí. Està bé perquè amb aquests 850.000 euros podríem fer uns, què, 3-4 programes de Carrer Major, més o menys.
I ja està, no més, 3 o 4. No, ja està, perquè enviar gent a Fitur...
La furgó.
La furgó és una pasta.
Allò que diem, els memes aquests dels joves que diem compres uns micados i dius no em podré recuperar financerament d'aquesta compra als 20 anys, doncs és una cosa així.
850.000 euros. Déu-n'hi-do. Anem amb els titulars, Aleix.
mira més i no marxem d'aquesta temàtica econòmica, i és que més de 180.000 jubilats de la província es quedaran sense la pujada de la pensió pel no al decret Òmnibus. Tampoc es prorrogarà el salari mínim interprofessional que cobren a la província, aproximadament un 10% de les persones que estan treballant. Per tant, política doncs, estatal que també té un impacte aquí al territori.
Bueno, ja han pujat a ja comprar abonaments de transport és molt més car pel no al decret Òmnibus, com has dit tu, els jubilats es queden sense la pujada. Bé, mira, política, política.
Veurem com queda tot plegat. També hem de destacar que el nombre de beneficiaris del bo social a la demarcació de Tarragona creix un 76% als últims 5 anys. Unes 23.800 famílies reben l'ajuda per pagar la factura de la llum.
És brutal, 76%. Déu-n'hi-do.
Dades que també ens ajuden a atendre una mica el territori com funciona Toni Mateus. Per altra banda, en tema judicial, l'acusat de matar un altre home al setembre del 2023 a Reus ha negat que tingués la intenció d'assassinar-lo. En la seva declaració feta aquest divendres a l'Audiència de Tarragona, ha confessat que sí, que li va propinar dos cops al cap que van, que van fer caure a la víctima al terra.
Bé, continuem.
També ens farem ressò de la visita del conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, que ha celebrat l'inici de les obres per portar aigua del riu Ebre fins a l'embassament dels Guiamets, que han de permetre a la comunitat de regants del Baix Priorat que puguin fer un reg de suport de 1.400 hectàrees, uns treballs que s'han d'enllestir en els propers 8 mesos.
Anem a parlar de l'estació d'autobusos del Carrilet.
Sí, i és que una trentena de persones s'han manifestat en contra d'aquest trasllat de l'estació d'autobusos de la seva ubicació actual al Parc Mas Iglesias de Reus. Els manifestants van aprofitar l'entrega dels Premis Medi Ambient Ciutat de Reus per mostrar aquest rebuig a l'obra planejada.
Bueno, a veure com acaba també aquest tema, que em sembla que va per llarg. Més cosetes, Aleix.
Un tema que també toca de prop a tu, Toni. La Comissió Plenària de Protecció Civil de la Generalitat homologa el DUPROCIM de la Selva del Camp. Amb aquesta eina estratègica s'aconsegueix coordinar una resposta unificada i també eficaç davant qualsevol situació de risc que es pugui donar tant en l'àmbit municipal com territorial.
Molt bé. De la Selva anem a Vandellós.
Sí, on el càmping, El Templo del Sol ha rebut recentment un guardó Superplatze 2025, que això el situa entre els millors càmpings d'Europa.
El Templo del Sol.
Podria ser una furgo, eh?
Podria ser una furgo. Podria ser una furgo i podria ser també una atracció de PortAventura.
Sí. No, El Templo podríem del Sol. Podríem anar-hi allà, Toni, amb unes tombones. Quan s'hi feia bon temps, no? Ens plantem allà amb la nostra tombona, anem allà i fem el programa.
Quim Espinosa, director del programa.
Què s'ha de fer?
Què s'ha de fer per anar... Bueno, això, mira, Vandellós i l'Hospitalet, Iris Rodríguez.
Iris,
ja estàs movent-lo, ja estàs movent-lo. Ara. Amb la piscina al davant. Oi, Aleix, ja m'has posat.
Anirem tots, ja no faltarà ningú en aquell programa.
Ningú. I després, festa final a la piscina de la Iris, que és una piscina.
Bueno, sí, les llegendes diuen moltes coses, aquella piscina és espectacular.
Anem en plan esportiva.
En plan esportiva, el Nàstic vol evitar relaxacions en la visita del CUE al nou estadi. La Morevieta encadena 5 jornades sense guanyar i se situa a 7 punts de la permanència. Tot això amb la Godoy mania, que realment portem un parell o tres de dies que s'estan veient, no?, si realment es pot acabar de confirmar el fitxatge d'aquest jove jugador que ja va jugar l'any passat al Club Grana.
I ara anem amb una trista notícia, un comiat, no?
Sí, hem de dir adéu a Joan Giné Masdeu, una figura clau en l'educació i la cultura del territori. Nascut a Falset al 1950, Giné deixa una empremta inesborrable, gràcies també a una vida dedicada a la pedagogia i a les lletres catalanes.
I vinga, les últimes notícies, l'última de totes.
Acabarem amb un punt una mica més positiu, i és que la Sala Axial, un temple de la dinastia Flàvia situat al recinte del culte imperial de l'actual catedral de Tarragona, es convertirà el 2025 en un nou punt d'interès per a visites guiades.
Fantàstic, ja ho saben, aquestes i d'altres informacions seran ampliades al voltant de 2:15 de 6 de la tarda amb els companys Aleix Pérez i també amb l'Adrià Duc. Aleix, parlem després. Una abraçada.
Fins després, Toni. Salut.
Salut.
Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
tant de bo que t'estigui bonic. Que t'estimin i estimis somriure amb les galtes i no pensis més en mi.
Seguim a Carrer Major i anem a parlar dels Premis Gaudí. Amics i amigues, la setmana passada, dissabte passat, es van entregar aquests Premis Gaudí a l'Acadèmia de Cinema Català. Vam veure com el 47 era una de les pel·lícules guanyadores juntament amb La Casa en Flames, o també, no ens oblidem, del segundo premio de l'Isaac i la Cuesta, la pel·lícula dels planetes, o no. Als estudis de Ràdio Montblanc ens espera la nostra companya, la Gemma Bufies, amb un dels guardonats, el productor de cinema Paco Poc. Saludem-la, a la Gemma Bufies. Gemma, bona tarda, ben acompanyada, no?
Sí, i tant, bona tarda, Toni, i a tots. Ja ho veieu, que estic amb la veu una mica rovellada, i per això avui aquesta entrevista la farem colze a colze, perquè no sé si és un so gaire agradable d'escoltar. Doncs bé, en Paco Poc el tenim aquí i et preguntaràs i per què, no? Perquè molt bé els Gaudí, però per què a Ràdio Montblanc?
Perquè
en Paco Poc està vinculat a la comarca de fa molt de temps. Ell té casa a Senan i fa moltes coses aquí a la comarca relacionades amb el cinema. Paco, Francesc
Hola.
Poc i Saberic, sí. Més conegut com a Paco Poc.
Sí.
Enhorabona per aquest homenatge, perquè ha estat el primer productor cinematogràfic guardonat amb un Gaudí d'Honor. Com ho vau rebre, això?
Home, amb molta il·lusió, fantàstic, amb molta felicitat, i un regal, i sobretot el fet que sigui tota l'acadèmia que et dona un premi, una junta on hi ha guionistes, productors, directores, actrius, ja tot barrejat, i per tant això és bo.
Primer, he sentit, avui he estat investigant, ja t'ho he comentat abans, i havia sentit que primer no volies rebre el premi perquè amb aquest excés d'humilitat poder que et caracteritza, consideraves que no te'l mereixies.
Bé, clar, és la quantitat de gent que hi ha bona, eh? Hi ha gent molt bona. El cine català està fort, està molt potent, i vaig pensar que hi havia gent que estava pujant més que jo. I també perquè hi ha aquella impressió que tens que s'ha acabat la carrera, saps, a vegades? I jo encara em queda molt per fer, per arribar a arrodonir tot el que vull fer.
Senyor Poc, hola.
Hola.
Senyor Poc, bona tarda.
Hola, Toni. Ja pots dir Paco Poc. Què tal? Paco Poc. A mi m'agrada, és com una marca.
Paco Poc. Sona.
És com una marca. Això m'ho van posar quan treballava al sud de França, el grup dels Manitas de Plata i tota aquella pandilla, i Paco Macó, i apa, i així va quedar.
El Premi Gaudí, normalment els premis són força macos, però és que el Premi Gaudí és molt, molt, molt maco.
Sí.
On el té?
Et refereixes al Gaudí d'Honor?
Sí.
Ah, o et refereixes al trofeig?
Bueno, el trofeig i el Gaudí d'Honor.
El trofeig és molt maco, és una de bronze, molt maco, amb una ximenea la ximenea del Gaudí. I el, se sent bé? Sí, i el Premi Gaudí d'Honor, clar, està molt protegit. Candidat a entrevistes, no m'ho pensava, no sabia que era tant, no ho sabia. I aquests dies he anat a entrevista diària, i al final m'ha agradat, però no fa res més. I després, acabada l'entrevista, dius, ai, què he dit, i llavors demanes que t'ho expliquin quan sortirà per veure si t'has equivocat. És tot un vertigen. Apassionant, un vertigen apassionant.
Apassionant aquest premi, aquest Gaudí d'Honor. Reconeixement de la feina com a productor, distribuïdor cinematogràfic, també...
Professor.
Professor del màster de producció de l'Escola de Cinema de Barcelona. En fi, com hem dit, un premi a tota la seva trajectòria, que va
sí.
Començar fa molts i molts anys.
Sí, fixa't, quan me'l van donar, que vaig dir que sí, a la matinada vaig dir que sí, em vaig passar el cap de setmana aquí a Senan, no vaig sortir perquè em vaig dedicar a fer el meu currículum. Em vaig posar a fer el currículum perquè vaig pensar, ostres, ara hauran d'explicar què he fet. I em vaig fer un embolic amb el currículum, això va aquí, això va allà, això és televisió, això és cinema, això és classes, això és distribució. I vinga, arreglar-ho, però al final vaig aconseguir fer un currículum i al final vaig dir, home, doncs mira, quan el vaig acabar de llegir, el vaig enviar a l'acadèmia. Però a l'acadèmia ja en tenien un, i perquè són molt bons, els de l'acadèmia, els que sí. Porten l'acadèmia, la Laia Òbvia i el seu equip, són impressionants. I la presidenta, que és la... la Judit Colell, amb tota la seva junta, també són meravellosos, de veritat, eh? I ja tenien fet l'escrit, i tenien aquest escrit fet amb el currículum, i entremig posaven per rafades el per què donaven aquest premi, i em va emocionar molt, em va emocionar veure el per què el donaven, i el donaven per valors molt humans, molt, molt, molt humans. Per tant, no és perquè fos jo, és perquè el fet de que parlin de valors humans amb els professionals del cinema, i a més, en aquest cas, en producció, però amb els professionals del cinema, em va semblar molt important. Era com posar en exemple que es pot treballar la vida anant per la vida de bo i de buscar el bon rotllo i la passió i que no cal, entens? I clar, això em va agradar moltíssim. I participació en el que està passant, implicació, etc. Això em va agradar molt. Per tant, és una incitació a que la gent visqui amb un nivell de qualitat alt des del punt de vista d'actitud professional.
Aquest gaudi d'honor, aquests dies, com comentava, que ha estat a diversos mitjans, s'ha pogut parlar de la importància del productor, de la producció en el tema audiovisual, no? En el cinema. Encara s'ha de fer molta pedagogia, pel que sembla, perquè, clar, sou els que esteu darrere les bambolines. Exactament què feu? Quan comença, o sigui, quin és el vostre paper des del moment abans d'iniciar un projecte fins que s'acaba i el veiem a la sala de cinema?
Pues això, justament, acompanyar-lo perquè això passi. Desenvolupar-lo, definir-lo, tirar-lo endavant, fabricar-lo i vendre'l. Fabricar i vendre'l és la producció. Per tant, i acompanyar-lo als mercats internacionals, als nacionals, a la promoció i a tot el que era anteriorment era per això, poder-ho definir i poder-ho fer viable, sobretot. Fer-ho viable, sí. És això.
És el que busca els diners.
Això és una de les facetes, una. Una, la primera és definir, o sigui, si faré una pel·lícula per televisió, una pel·lícula per cinema, si serà cara o barata, si serà grossa o petita, si serà intimista o espectacular, això és el primer pas. Després amb qui la faràs, quin to, si és una novel·la, doncs comprar-la, comprar els drets, després qui farà el guió, com pagar aquest guió, quan està llest per ser rodat, per ser fet aquesta pel·lícula, quan? Entens? Uh-huh. Això són coses importantíssimes i maques.
Paco, Almodóvar només confia en un productor que és un germà?
Sí, molt bé. I en ell mateix. Només confia en ell mateix.
Només confia en ell mateix. I sí. En Agustín Almodóvar, que és el seu germà.
Sí.
És difícil guanyar-se la confiança d'un director?
Suposo. Però és mutu, no? Això és com... És mutu, és com jo...
Clar, ara... vostè juga els diners, si ara... també.
És tot mutu, és una cosa d'anar fent camí junts, per tant, a vegades te la guanyes, a vegades no, a vegades ell te la guanya de tu i a vegades no, o sigui, és un intercanvi, és un toma i daca, és un anar junts a fer una cosa. El que passa és que els productors, clar, acompanyem, ajudem, i per tant, si hi ha problemes, moltes vegades et toca la part negativa, la part àrida de la història, és així, però també moltes vegades toca la part bona, o sigui que també és qüestió d'escollir i fer pinya com més bé millor. Home, un productor, jo diria que ha d'escoltar el seu director, saber, o directora, saber què vol, què li interessa, quin tarannà té, què busca i si el projecte que tenen entre mans és exactament així o ha de canviar. Per tant, és una qüestió d'actitud. Jo diria que és més important que res, és l'actitud. L'actitud, que vol dir contemplar, observar i veure on estàs.
Quan pensem en producció, pensem en un equip de producció. Quan vostè treballa, té un equip, Mallaric Produccions, poc a poc, quanta gent el formen?
Això és... Són com el circ, saps? Creixes i decreixes en funció del projecte. Hi ha la vida del dia a dia del despatx, per exemple, una persona que està per enviar una còpia a un lloc que te la demana, no, etc. I tens el projecte en si, que de moment, quan comença, es converteix en 50 persones dedicant-se a aquest projecte. Per tant, és una mica com un acordeón. Llavors, i és un sector on tothom està molt motivat i cada un fa la seva feina. Repartir les funcions bé, això no és fàcil, però fer-ho, repartir les funcions i tirar endavant, tots és una trajectòria d'un camí, és un camí.
Se li ha agraït durant aquesta entrega dels Premis Gaudí que vostè ha sigut una persona gràcies a la qual el seu olfacte, aquesta confiança en creure en directors que eren emergents i que ara estan consolidats, com es fa això, Paco? Aquest olfacte, com un sommelier, es va desenvolupant o és intuïtiu o és arriscar a una cosa que no saps si anirà bé o no?
És anar fent, és anar fent. És formar part de la vida quotidiana. vas a veure una obra de teatre, vas a veure un concert, estàs amb la teva gent, estàs estudiant o estàs treballant. Llavors hi ha un continu. Tota la gent que es mou en el sector del cinema o de la cultura, doncs clar, es van entrecreuant i va sortint. I tu compres com un productor, si compres, jo compro els drets d'una novel·la i després ja els tinc. Bueno, primer s'ha de pensar qui ho farà, qui farà guió i qui farà direcció. Bé, això és que has de donar-hi voltes, però en realitat en general ja estàs bastant en el riu, saps? Ja surt de natural poquet a poquet. És una mica un riu que flueix, s'entens?
Li deien també que és una mica part de la història del cinema català viu, no? Una història viva encara. I a més, se li agraeix la tasca que ha fet en l'impuls del cinema català. Això n'és conscient? Vull dir, va començar en l'ofici amb aquesta voluntat de picar pedra i de fer recorregut, que hi havia molt recorregut per fer encara?
Vaig començar amb l'ofici amb la passió pel cinema i la fotografia i el cinema. I, lògicament, per la implicació del cinema amb la vida social, lògicament que el cinema sigui un element de transformació de la societat i de millora de la societat i d'equilibri i de cohesió entre tots. Per tant, per força, si la llengua s'ha per força la llengua s'ha de recolzar, per força estem a Catalunya, si som a Catalunya, la llengua catalana ha de tenir una presència essencial i al principi sí que va costar, al principi quan jo als anys 79, doncs eren uns anys que fer pel·lícules en català o portar cinema català a estranger, hi havia molta gent que es quedava perplexa. Jo vaig portar el primer stand de cine català a Berlín i a Cannes. I la gent deia, però i això què és? I què sou, separatistes? Sou tal? Escolta, però això què és? Ja, saps què? Arregleu els problemes vosaltres. Nosaltres no ens compliqueu. Tu, nosaltres, Espanya, doncs Espanya, més fàcil. I llavors deia, no, que hi ha basc, hi ha País Basc, hi ha tot. I llavors a Berlín es van posar un estanc molt gran amb tots, amb Galícia, País Basc, Madrid, Meseta, Andalusia... Així va anar començant aquest assumpte, però quan vam muntar un stand a Cannes que va venir gent que em deia, però tio, què haces? Però què haces muntant un stand de cine català? Però esto què és? La confusió que va crear? Tens? O sigui, és normal, les coses al principi costen, però per lògica el català era un assumpte que es tenia que posar al cinema, calia posar-lo al cinema fos com fos, i per això ho faig. No totes les pel·lícules, pel·lícules que no podia ser. Jo vaig coproduir una pel·lícula del Patricio Guzmán sobre el Pinochet, que es diu El cas Pinochet, que és una pel·lícula on el Pinochet, la gran cosa que era arrestar un dictador, que no s'havia fet mai, arrestar un dictador, aprofitant que estava a Londres en una clínica. El jutge Garzón va enviar l'ordre d'arrest i un guàrdia que no sabia que anava el va arrestar, si hagués sigut que anava no hagués passat. Doncs clar, aquesta pel·lícula explicant tot aquest procés és molt important, doncs era tot en castellà. A més, totes les dones, diguem-ne, agredides per tota la policia xilena, etc., sortien allà, i clar, era una pel·lícula molt interessant. Hi ha pel·lícules que no podien anar de cap manera en català, això també, però sí, jo crec que és una cosa de poquet a poquet. Ara en aquest moment ja es planteja molt menys, ara ja es fa pel·lícules cinema en català d'una manera natural. Jo a la meva època jo vaig estrenar La senyora, que s'havia rodat a Mallorca, en català i en mallorquí, i quan la van estrenar a la Comèdia la van posar en castellà, es van organitzar un rifirrafe perquè jo no podia fer res, l'amo del Comèdia a mi em prenia per una formigueta i el distribuïdor igual, i ells tiraven milles en castellà. Va ser una tensió molt important. Però bé, al final tot es va arreglar. Amb el temps s'ha arreglat tot, amb el temps s'ha avançat molt i el cinema català ha avançat. N'hi havia molt poc abans, ara ha avançat molt.
Parlant de les beceroles del cinema en català, ara mateix, quin és l'estat de salut del cinema en català? Perquè
home,
potser
ja ho has vist,
és la millor època?
Sí, home, és fantàstic. Tu creus, imagina't, aquestes quatre pel·lícules que han estat donant voltes tot el rato amb el cicle Gaudí, amb Polvo Serán, amb l'Àngela Molina, una gran pel·lícula, molt interessant,
de
Carlos Marqués Marcet, boníssima. La 47 i Casa en Flames, que se n'ha parlat molt, i el segundo premio, que del Pol Rodríguez i l'Isaac i la Cuesta, pues clar, boníssimes totes. Pues això és un cine, això t'ho diuen m'ho diuen a mi quan els anys 80, no m'ho crec. Quatre pel·lícules fortes que proposen per anar als Goya, que les ha vist molta gent, algunes més, altres menys. Home, jo cada un cop al mes fem el cicle Gaudí a l'Espluga de Francolí. I al cicle Gaudí posem una pel·lícula catalana, clar. I ve gent, i són molt, és molt maco perquè hi ha molt bon ambient i hi ha molt interès. Em falten joves, que aprofito ara que estem aquí perquè vinguin els joves, perquè el Segundo Premio, per exemple, és una pel·lícula que els joves els haguessin interessat moltíssim, perquè és directe per ells, és per tothom, però directe per ells. I llavors allà fem una introducció i és molt maco veure-ho. Doncs la gent té passió, té per veure les pel·lícules en català, té ganes, busquen, pregunten quina serà la propera, notes que hi ha una gran moguda, eh? O sigui, que a base d'anar fent, creix. I el cine català està molt fort, sí, molt fort, molt bo, molt bon, un gran nivell. No és propaganda, és que és així, eh? S'ha vist en els Gaudí, que per cert han sigut boníssims aquests Gaudí, eh? Molt bon ambient, ara m'ho deia la Gemma a l'entrar, que ha notat que hi havia molt bon ambient a mi, però és que jo he notat que hi havia molt bon ambient amb mi, vale, doncs moltes gràcies, però he notat que hi havia molt bon ambient amb tothom,
diríem que tota la indústria. Diríem que esteu fent pinya.
Sí, tothom molt content i tothom amb bona onda i tothom amb ganes d'avançar i no hi ha allò que hi hagut èpoques que hi havia grups i grupúsculs i uns contra els altres i si anaves cap aquí ja tenies aquells en contra. Aquí hi ha hagut pinya, com dius tu. Sí, home, és molt bo.
Ja per tancar.
Ja?
Amb 70 anys que té, no, que això es pot dir, i que té aquestes ganes de seguir treballant,
que
hi ha algun projecte que ens pugui anunciar el futur, així un futur immediat?
És que encara no tinc... Vull comprar els drets d'una novel·la, seria per comprar-la per fer-ho 2026. Per tant, aquest encara pot esperar, etc. Ara sí que vull fer... Un que vull fer, que encara tinc molt verd, però vull fer, és sobre un documental televisiu simple sobre el Mario Gas, sobre la dramatúrgia, el teatre, però clar, vist per la tele, pels espectadors, que vegin per dintre com funciona un dramaturg, un autor teatral, com es relaciona amb els actors i amb el text i tot això. Això m'agradaria, sempre m'ha agradat, però no sé si ho faré ara, ja li vaig quedar amb ell. Però bueno, no ho farem fins al final d'any, i ara mentrestant és preparar-lo. I un altre que estic preparant també és sobre flamenc, que és un cantant, cuidado, molt interessant, perquè és un cantant que es diu Tomàs de Perrate, no és massa conegut, però m'agrada molt, perquè és d'Utrera, m'agrada molt perquè ha deixat la seva perruqueria i s'ha dedicat a cantar. I el seu pare ja ho era, de cantant. Però és molt bo això, però s'ha dedicat als 50 anys, ho ha deixat tot. I ell canta aquí, a Catalunya, per exemple, sempre fa coses amb Zà, un grup que es diu Zà, molt bo. Han fet molts espectacles i amb el Refri han fet dos discos ja, un disc que es deia Tres Golpes, i ara amb Zana han fet un altre, i fan moltes coses. Espero que puguem fer una actuació per aquí, de saber, potser aquí a Montblanc podríem fer una actuació d'aquest home, i jo ho filmaria, si no a Reus, perquè vosaltres ja veus que esteu entre Montblanc i Reus.
Montblanc,
a Reus.
Reus, La Selva, Tarragona, la Selva, Hospitalet...
Bé, doncs... Pues Tarragona, no sé, dieu-me ara,
Toni,
quan surti,
si
dieu-me un teatre,
de producció,
un lloc on pugui fer-ho.
L'equip de producció de Carrer Major està disponible, que sí, Toni?
Sí, home, i tant, a mi el cinema m'apassiona de sobremanera. Paco, ha estat un plaer, de veritat, un plaer parlar amb vostè. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí al Carrer Major des de Ràdio Montblanc.
Carrer Major, gràcies, Carrer Major.
Gemma, gràcies, fins després.
Adéu.
Cada tarda, de dilluns a divendres, fem parada a Carrer Major.
I de Montblanc, ara saltem fins a Madrid. És que és un no parar al Carrer Major, ja ho veuen, amics i amigues, el programa de les 6 emissores del Camp de Tarragona i la xarxa de comunicació local. És un no parar, perquè ara anem fins a Madrid, fins a Fitur. Ahir vam parlar amb l'alcaldessa de Reus i amb l'alcaldessa de l'Hospitalet, i avui el nostre enviat especial a Fitur ens acosta també a un altre alcalde del territori. Saludem-lo. Molt bona tarda.
I un altre cop, a Fitur, aquesta vegada amb l'alcalde de Salou, que ben bé no ha parat, aquests dies.
No, aquí la veritat és que no es para, però és que, bueno, aquest any Fitur està pletòric, o sigui, hi ha una quantitat de gent increïble, molt més que en altres edicions, no? Aleshores ha estat, van començar ahir i ha estat veritablement un dia molt intens. Quan dic molt intens, és moltíssima feina, i aquest matí exactament igual, no? Estem molt contents perquè s'ha fet moltíssima feina i això és un benefici per Salou.
Perquè vostè, quan ve aquestes fires, què és el que fa exactament? Perquè moltes persones no ho saben.
Bé, nosaltres quan venim aquí a aquestes fires el que fem és promocionar Salou, però també és un punt de trobada de molts operadors turístics i que serveix per tenir un encontre, per tenir tot un seguit de reunions per acabar d'elaborar l'estratègia que nosaltres volem doncs, en els diferents mercats que ells representen. També hem estat visitant consellers i conselleres de Tour Espanya doncs, a Alemanya, a Varsovia, a Polònia, a París, a Irlanda, etc., perquè també amb ells definim estratègies de promoció de Salou. En definitiva, el que venim aquí és, donat que és un punt de trobada molt important, doncs amb tots aquests agents turístics promocionar el nostre municipi en els diferents mercats que ells representen.
I enguany ha estat positiu?
Enguany ha estat no positiu, ha estat molt positiu, insisteixo, s'ha fet moltíssima feina i això anirà en benefici del nostre municipi, en benefici de Salou.
I té temps per descansar o entre tanta feina és complicat, entenc, no?
La veritat és que no hi ha gaire temps per descansar perquè és un non-stop, és un sense parar, no? I si em permets m'agradaria també dir que quan nosaltres venim a promocionar Salou ho estem promocionant no només a l'estiu, que sí, sinó un Salou que té vida durant 365 dies de l'any. Un Salou que durant tot l'any pots gaudir del mateix amb totes aquelles qualitats i amb tots aquelles i aquells productes turístics que ofereix el nostre municipi, aquelles experiències que són moltes durant els 365 dies que té l'any. Per tant, un Salou tot l'any.
Precisament això és el que li volia preguntar. La Federació d'Empresaris de l'Hostaleria afirmava en un comunicat no, que la desestacionalització ja era una realitat al Camp de Tarragona. Ho és també a Salou?
Si no és a Salou, no és a Tarragona.
Una molt bona resposta, eh?
No, clar, no, ho dic perquè, evidentment, a veure, Salou és el municipi turístic de referència de Tarragona, és el primer destí turístic de costa a Catalunya i el quart de la península Ibèrica. Per tant, la importància de Salou en el món turístic de la província de Tarragona jo crec que és indiscutible. He fet una mica d'això, de posar una mica d'humor a la teva pregunta, però evidentment quan es parla de la desestacionalització pues es parla de Salou i es parla de la resta de municipis que estan a la costa. Però jo crec que és un camí llarg, que s'ha començat, ho estem intentant que sigui ja un turisme de tot l'any, perquè no només Salou, sinó que jo dic sempre que la província de Tarragona té una potencialitat real tan bèstia que el que s'ha de fer tots, no només Salou, que sí, sinó tots, fer promocions de que som un dels destins turístics, i ja parlo no només de Salou, sinó de tota la província de Tarragona, únic que hi ha a Espanya i un dels pocs que poden oferir tantes coses a Europa. No? Pensem en la costa i en l'interior. És brutal la potencialitat que tenim. És brutal el nostre Delta de l'Ebre. És brutal tot el que està relacionat amb la gastronomia. És brutal tot el tema de lo que és l'enologia, etc, etc, etc. El tema de l'esport, que hi ha unes instal·lacions magnífiques, en concret en Salou, no només per practicar esport en un lloc tancat, sinó també a l'aire lliure, fa que això ajudi molt a la desestacionalització. Per tant, això ho extenem a tota la província de Tarragona i en el seu conjunt jo crec que som molt competitius perquè no hi ha gaires territoris que puguin oferir tant com ofereix la província de Tarragona. Per això els romans van decidir que fos la capital, no?, de l'imperi romà a la part d'Ibèria, justament per això, perquè és un territori únic.
I quin és el balanç que fa Salou d'aquest 2024 en matèria turística respecte a altres anys?
Bé, la temporada ha estat molt bona. Jo destacaria, sobretot, perquè bueno, ja sabem que a l'estiu ve molta gent, que als mesos d'inici de temporada i tancament de temporada doncs hi ha hagut un creixement de visitants, que és això que diem de la desestacionalització. És a dir, que estem buscant que cada vegada vinguin més turistes a casa nostra fora de la temporada estiuenca. No? I sí, s'ha donat aquesta característica i, a més, un perfil de turista, tant a l'estiu com en aquesta època, que té un nivell de despesa elevat. Per tant, estem molt contents de com ha anat aquesta temporada 2024. En quant a xifres, estem esperant els resultats per part d'Eurecat, que ens està d'enviar, i en el moment en què els tindrem farem una roda de premsa per donar-los a conèixer. Però ja l'avanço que ha estat una molt bona temporada.
I quin és el turista objectiu de Salou?
Bé, nosaltres el que estem treballant són els mercats tradicionals nostres, tant nacional com també internacional.
aquí a Espanya el que estem treballant molt és la Comunitat de Madrid. Madrid té un potencial increïble com a mercat turístic. Pensa que en la M50, que estem parlant de població com Getafe, Pinto, etc., tot el que està al voltant de Madrid Centre, doncs són quasi a prop de 7 milions de persones. És un turisme de proximitat, estan molt a prop de casa nostra, i a més és un turista que té una renta per càpita elevada. Aleshores, aquestes tres característiques fan que sigui un molt bon mercat per Salou, i per això cada any venim aquí a Madrid i cada any reforcem més la seva presència, la presència de Salou a Madrid per captar el turista madrileny, no? Però també estem treballant nous mercats internacionals. Nosaltres estem estudiant tant el mercat americà, el mercat dels Estats Units, com també el mercat asiàtic. Hem d'anar a buscar aquells mercats que són de llarga distància, però jo tinc una dita, no? Llarga distància és llarga estància, i evidentment cada vegada més els perfils dels turistes, per exemple els japonesos, van canviant amb el temps, i avui un japonès, les seves preferències, tenen d'altres, però les seves preferències principals són la gastronomia i els parcs temàtics. A Salou tenim això, i al territori tenim això. Per tant, Salou es vol posicionar allà al mercat asiàtic. De fet, l'any passat, amb Tour Espanya, estàvem present a la Fira de Seul, a la Fira de Corea. Aquest any Tour Espanya no fa aquesta fira, nosaltres no hi serem, però sí que ens diuen que no descartem la possibilitat de treballar al mercat japonès. Doncs bé, l'estem estudiant perquè creiem que hi ha una alta possibilitat de també captar aquest turista.
L'he anat a preguntar una mica pels objectius d'aquest 2025, però ja m'ha estat explicant això del mercat asiàtic. No sé si hi ha algun objectiu més a potenciar o a cercar.
Bé, també dins d'Europa volem recuperar el mercat alemà, que s'està recuperant, cada vegada va millor, però no descartem tampoc anar a buscar el mercat escandinau, val? Aleshores, creiem que també el mercat escandinau té molta potencialitat per a la nostra destinació, per Salou, perquè evidentment és un mercat que està més a prop que Estats Units i que Àsia, i és un mercat que no hi ha gaire presència a casa nostra.
També ha fet referència al mercat madrileny, que vol que sigui important, és important, i vol que sigui encara més important per a Salou, i d'això l'altre dia parlava la presentació de la capitalitat de la cultura catalana, d'obrir aquesta capitalitat també a Madrid. No sé si es pot avançar alguna cosa o quina seria la idea, o explicar-ho millor a les persones que ens estan escoltant.
Bé, nosaltres el que fem amb aquesta capitalitat és aperturar-la, obrir-la, perquè serem la referència de la cultura a Catalunya durant aquest any 2025, i també volem que sigui un gran aparador de manifestacions culturals diferents a la que són les nostres, perquè això també ens enriqueix com capital de la cultura catalana durant tot aquest any 2025. Fem aquesta invitació, i si algú es vol enganxar, doncs nosaltres, evidentment, li donarem les gràcies, perquè serien molt benvinguts, perquè jo crec que la capitalitat de la cultura a Salou, sent Salou com és un municipi que està conegut i reconegut no només a Espanya, sinó internacionalment, s'ha d'aperturar. Salou és un poble acollidor, Salou és un poble hospitalari, Salou és un poble amable.
Tot just acaba de començar aquest enguany, el 2025. Quin desig tindrien lo personal per a Salou, per aquest any?
Bé, a mi m'agrada parlar de Salou com un municipi tolerant, com un municipi inclusiu, com un municipi que té portes obertes, com he dit anteriorment, com un municipi que ha de progressar i que progressa, com un municipi que ha de tenir molta qualitat de vida i benestar. Dit això, cal recordar que una consultora independent va fer un estudi de quins eren els municipis més feliços d'Espanya, i Salou està en el rànquing dels 20 municipis més feliços d'Espanya. Per tant, això és el que jo vull pel meu poble, això és el que jo vull pels saluencs i les saluenques, que visquin molt bé i que Salou vagi progressant.
Doncs felicitat, això és el que desitja l'alcalde de Salou pels salouencs, pels salouenques i també pels turistes, que estiguin relaxats allí a Salou. Tornem amb vosaltres, companys. Gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a l'alcalde, el senyor Pere Granados, i al nostre enviat especial al Fitur, el company Àlex Riba, que ha fet una cobertura fantàstica, i des d'aquí el felicitem per la seva feina. Nosaltres seguim aquí a Carrer Major.
Tinc una alegria sense fronteres. plana sense normes tinc.
Sabíem que la Mona Lisa, el quadre més famós del món, va ser robat l'any 1911 i que van acusar a Picasso del robatori? Finalment va demostrar que era innocent, però li va caure les culpes amb ell i a l'Apollinaire, el poeta i el poeta Apollinaire i el pintor Pablo Picasso. Avui parlarem de robatoris d'art i ho fem amb el nostre criminòleg i esperen el tema, el Jordi Palau, el Da Vinci, mira, del segle XXI, que li van robar la seva Mona Lisa. Jordi, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni, què tal estàs?
Robatoris d'art, sempre envoltats de misteri, de glamour, però no deixen de ser robatoris.
Sí, bueno, no en tenim massa consciència, però qualsevol casa d'aquí de la zona i de qualsevol lloc de Catalunya podríem trobar autèntiques obres d'art i no sabríem ni tan sols ser conscients del valor que tenen. L'art sempre s'ha conservat molt bé i és un valor segur, és com l'or, és un valor segur. No perd mai valor i sempre és un bon valor refugi.
Tu creus, de veritat, n'hi ha un bon grapat de robatoris d'art, però què és el que mou els lladres a cometre aquest delicte?
Aviam, això és molt peliculero, perquè sempre ho pintem de forma peliculera, però tenim constància a nivell criminològic de que hi ha grups especialitzats només en els robatoris d'art. Vull dir, ja se sap perfectament, però això sempre va, diguem, sobrepedido. És a dir, se fa una comanda, se necessita robar tal o tal quadre o tal obra d'art i llavors ja se sap més o menys on està. Aviam, el problema que tenim els humans és que de què serveix tenir un quadre si no pots demostrar que el tens, no? I clar, en el moment que el tens, doncs ja automàticament i l'exposes a que pugui ser sostret.
No, clar, és que és el que parlaves tu, són sobre comanda, aquests robatoris són sobre comanda per acabar amb parets privades d'un milionari o d'alguna persona que el vol tenir a casa seva aquesta obra d'art, o per acabar també amb una caixa de seguretat de les que existeixen, que existeixen moltíssimes capses de seguretat on hi ha més obres que en els propis museus.
Correcte, és a dir, nosaltres que venim aquí de la Guerra Civil, de la Segona Guerra Mundial, hi va haver molta expoliació, molta. A més, tots som conscients de l'expoliació que es va fer als ciutadans alemanys d'origen jueu, que se'ls va expoliar joies, se'ls va expoliar obres d'art, se'ls va expoliar tot tipus, inclús aquí a la Guerra Civil va passar el mateix. Fa no massa se va trobar un quadre de gas, bueno, no sé si coneixeu la notícia, se va trobar un Degas, un Degas, que és un pintor de francès, i es va trobar a tot el col·lectiu.
Pintar ballarines.
Perdona?
Li encantava pintar ballarines.
Correcte, doncs se va trobar a una pàgina web que es diu Todo Colección, i el senyor que el va comprar per 1.000 euros, i ara mateix té un valor incalculable. Fa no massa, jo vaig assistir a la presentació d'aquest quadre a Madrid, i sí, sí, a més vaig fer la protecció i sí, és espectacular. És a dir, hi ha gent que no saben el que tenen a casa. En aquest cas van trobar una ballarina que es maquillava i sí, sí, la van certificar i diguem que Google va vendre per 1.000 euros a una pàgina d'aquestes com si fos un portal d'anuncis. I ara aquest quadre té un valor incalculable. Hi ha algun per aquí, algun senyor que el té guardat a casa.
També hi ha robatori d'art, per exemple, es fan espolis en esglésies, en monestirs, i s'emporten peces que són obres d'art de moltíssims i moltíssims anys, retaules, figures. L'espoli de l'art està, doncs, a l'ordre del dia, no, Jordi?
Hem patit molt aquí, sobretot totes les esglésies romàniques que tenim per la zona del Pallars, la zona de l'Alta Ribagorça, inclús de la Viella. Tenim molta cultura romànica, moltes esglésies, també cap a l'interior, i s'ha expoliat durant molts anys. També molta gent no n'era conscient, potser els pobres capellans que estaven allí no n'eren conscients del calze, o inclús a vegades de les pedres aquestes que feien com de baptisme, no? Des on ens batejaven, que pesen, potser que pesen 400 o 500 quilos, però clar, tenen un gravat i això, i s'ha acabat expoliant, sí, inclús creus de terme, que se'n diu, hi ha unes creus que són les creus que marcaven el territori del terme de cada localitat, que també s'han sostret i això s'ha expoliat moltíssim. Clar, hi ha un gran mercat amb el robatori d'art, que la gent no en som conscients.
El mercat de l'art, com ha dit el Jordi, normalment és a comandes, que diuen, m'agradaria que robessis aquesta peça, que sabem per de segur que està en aquesta casa. Ens recomanes una sèrie que hi ha a Prime Video, del Sapo, un lladre que va robar a la senyora Skoplovich.
Sí.
Alerta'm
sí.
això.
No sé si l'heu vist, aquesta sèrie, jo perquè m'agrada molt les sèries aquestes criminològiques, a més està basat en fets reals, i diguem que és com un documental d'un senyor francès, que li diuen, bueno, té el mal nom de El Sapo, el trobareu a Netflix, i aquest senyor explica com va robar caixes de seguretat a una localitat de Múrcia, que on hi havia molta gent, que hi havia molts negocis, tenien tot tipus de joies. Clar, no ho tenien assegurat ni tan sols ho tenien reconegut, perquè clar, l'art no cal declarar-lo, no entra a la declaració de la renta l'art. I també va robar a les germanes Skoplovich amb un àtic, els va robar. I clar, aquestes persones, com les germanes Skoplovich, que tenen molts diners, diguem que clar, és una forma també de blanquejar diners a l'hora de comprar art. Perquè el moment que tu compres una peça d'art, si després augmenta de valor, no cal portar la declaració de renta. Llavors, aquests lladres s'aprofiten d'això, de que no hi ha problema perquè la propietària, diguem que ho tindrà assegurat, o bueno, no, són persones amb un poder adquisitiu molt alt, i diguem que ningú ho buscarà perquè el comprador ja ho tindrà assegurat, la persona que ha fet la comanda d'aquest robatori ja ho tindrà. I ho podeu trobar a Netflix, és molt interessant. Són 3 o 4 capítols on explica tot, amb tot tipus de detall com fer els robatoris d'art, especialistes en art.
El problema del robatori d'art és que després és difícil de col·locar. Al final acabes venent-lo, com has dit tu, a Idealista, a Wallapop o a Todo Colección, perquè l'art és molt difícil de col·locar, i a més hi ha experts com el nostre historiador de l'art, el Damià Amorós, o unitats, com ha dit el Jordi, que estan especialitzades en investigació d'aquests tipus de robatoris, no?
Sí, però tenim una cosa molt interessant, que és la zona mediterrània, inclús la zona del centre d'Europa i sud d'Europa, on tenim molta cultura d'art, no? Clar, el renaixentisme, el barroc, etcètera, el romànic, etcètera, etcètera. Clar, hi ha països com els asiàtics, ara que parlava, escoltava el batlle de Salou, no?, que tenim molts clients de fora, asiàtics i tal, que clar, els interessa tot aquest tipus d'art que ja no tenen, inclús cap a la banda nord d'Europa també els interessa molt, perquè, per exemple, ells no saben què és una catedral romànica, perquè els romans no van arribar a Finlàndia, per entendre's, o a Rússia. I clar, tot aquest tipus de grans magnats que tenen molts diners, doncs els fa més gràcia tenir un quadre del renaixentisme, perquè el va pintar, per això, el va pintar Caravaggio o algun d'aquestos del renaixentisme, i clar, els diners fan una comanda que els interessa molt perquè poden comprar art que no podrien trobar al seu país sota cap concepte.
Tu tens alguna peça d'art a casa teva? Tens algun quadre allò penjat que diguis tu, ostres, mi dinerito me costó i...
Ara fora d'antena t'ho acabaré d'explicar i t'ho confirmaré. Però no et descarto de que és una molt bona opció aquesta.
Invertir en art.
I tant.
O robar-lo.
Bueno, canviar de mans, no? Com se'n diu vulgarment. L'art no pot ser robat, perquè l'art, la persona que el va pintar, diguem que va expressar una cosa que no se li pot ni comprar ni vendre, no? Llavors simplement li dona molt valor i el que fa és canviar de mans. No és com un, diguem, com un euro que pot canviar, que es pot robar, o com una peça, com a tal. L'art com a tal no es pot canviar de mans, perquè si el que ho va pintar, el pintor o l'escultor, ja ha mort, la propietat era seva. A partir d'aquí, l'únic que fer és anar canviant de mans.
Mira, això respondré en cas de que me detingui la policia, els Mossos d'Esquadra o la Guàrdia Civil, diré, només ha canviat de mans, eh?
Només he canviat de mans. Només te'l guardo.
I per tancar, les assegurances, les cases d'assegurances també pateixen molt quan han de cobrir el robatori o investigar el robatori d'una peça d'art de col·lecció.
Clar, penseu que també hi ha un gran negoci, tant a nivell d'assegurances per assegurar-ho, també hi ha un gran negoci a nivell de seguretat. Hi ha molta gent que es gasten molts diners amb empreses de seguretat o amb assessors de seguretat per mantenir-lo. I després, aviam, també pot ser alguna denúncia falsa, eh? No ja sabem allò de que a vegades arriben allí i diuen no, aquí hi havia penjat un quadre de tal. Com ho demostrem? Que allí no hi havia penjat un quadre de tal. O sigui, aquella persona, clar, de sèrie hauríem de creure el que ens diu, no?
En un principi, sí. Ah. Jordi Palau, que passis un molt bon cap de setmana, amic.
Gràcies,
disfruta.
Toni. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada. Salut.
Cada tarda, de dilluns a divendres, fem parada a Carrer Major.
Háblame, baby, tú háblame, que yo me calmo, o le doy al play. Háblame, por favor, háblame. Háblame, baby, tú háblame, que yo me calmo, o le doy al play. Háblame, por favor, háblame.
Mira, musiqueta que ens porta...
Hola, Toni, molt bona tarda de divendres. Avui us portem una novetat musical que s'estrena precisament avui per acabar la setmana. Es tracta del nou senzill de la reusenca Paula Fitz, una cantant que ha anat passant pel programa, que es dedica a la música urbana amb elements de jazz i altres estils musicals i que ha fet un duet artístic força interessant amb el músic de Cambrils, Boris Beats. Ell és el productor de totes les seves composicions. La Paula va enregistrar el 2022 el seu primer àlbum anomenat Healing i a partir d'aquí doncs, ha anat editant diversos senzills, sempre, com diem, al costat de l'inseparable Boris Beats. Ara, els dos, però conjuntament amb un altre músic del territori, en Dani P., han editat aquest senzill que avui estem escoltant, que s'anomena Háblame i que ha editat l'editorial tarragonina Còpola, aquesta discogràfica que des de fa una temporada ha apostat per la seva música. De la Paula Fitz, ara escoltem aquest Háblame i després a segona hora escoltarem un altre senzill que ens va presentar el passat mes d'octubre anomenat Confessions. Una artista amb molt de futur que us recomanem que estigueu atents a la seva trajectòria perquè de ben segur que ens sentirem a parlar. Avui, doncs, la Paula Fitz tanca l'última recomanació de la setmana en aquesta banda sonora del carrer Major. Fins dilluns, adeu-siau.
Háblame, baby, tú háblame, que yo me calmo, o le doy al play. Háblame, por favor, háblame. Háblame, baby, tú háblame, que yo me calmo, o le doy al play. Háblame, por favor, háblame.
¿Qué voy a contar? Que no haya contado. Si estar a tu lado es mi mayor pecado. ¿Qué voy a cantar? Que no haya cantado. Si en cada canción pienso en tus labios. Freno de mano en tu habitación. Derrapo en tus curvas, pierdo el control. Compré una mansión en el centro de tu ombligo. Si tengo tu piel, ¿qué más dará lo perdido? Borré las canciones que no hablan de ti. Lo de ayer no me importa, me importa el porvenir. Mi único objetivo es hacerte reír. Si volviese a nacer, te volvería a elegir. Ciego, si no veo tu voz, me tocas y muero de calor. Medicina, porque eres mi veneno. Verano, porque matas mi enero.
No puedo batallar contra lo que siento. Sé que esto es especial, sé que es el momento. Muero si estoy a tu lado, sintiendo tu mano en mi habitación. Enséñame a echar el freno, perder el control. Háblame, baby, tú háblame, que yo me calmo, o le doy al play. Háblame, por favor, háblame. Háblame, baby, tú háblame, que yo me calmo, o le doy al play. Háblame, por favor, háblame.
Menudo milagro, cruzar caminos.
Qué bonito compartir suspiros.
Cada volantazo lo daría a tu lado.
Cada fin del mundo cogía tu mano.
Me curaste cada herida que tú no hiciste.
Ya ni recuerdo lo que era estar triste.
Si no crees en lo siempre, yo te los construyo.
Sabes que si no lo cuidas, dejaré de ser tuyo.
Y aunque esto vaya directo al precipicio,
contigo que al final sería un principio.
No hablemos de finales si no son felices.
No hables de amor, no sabes lo que dices. Háblame, baby, tú háblame, que yo me calmo, o le doy al play. Háblame, por favor, háblame. Háblame, baby, tú háblame, que yo me calmo.